Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C, they came to rock the party. Say what?
A la Primera Pedra ens proposem començar el cap de setmana amb consells per adquirir hàbits saludables. El Fito Florenza és el director esportiu de CoCenter i és on ens dediquen justament a això. A acompanyar en les fites esportives i nutricionals que ens proposem i ajudar a consolidar aquests bons hàbits en el nostre dia a dia, probablement sigui el més difícil. Fito, molt bon dia.
Molt bon dia, Noé.
I de sobte he pensat, t'imagines fer aquesta rutina d'entrenaments amb vistes al Mediterrani o amb vistes just davant de la Sagrada Família? I és que la cadena catalana d'hotels Cercotel t'ho permet, tant si ets hoste de l'hotel com si no ho ets. Fito, quin gust, no, suposo, mantenir rutines en segons quin entorn. Això és important, també.
Doncs sí, forma part indubtablement del confort, de no sentir-te que estàs en una espècie de ratonera, tancat en una habitació sense llum natural, si a més com amb Cercotel doncs hi han vistes magnífiques de Barcelona o en el cas de Sitges doncs al mar. Doncs sí, és importantíssim.
Clar, en Brais Martínez és el responsable de comunicació externa i digital de la cadena Cercotel. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com és que neix aquesta idea d'obrir les portes de l'hotel per fer esport i, a més, seguir un pla d'entrenament personalitzat per totes les persones també de fora de l'hotel? És a dir, que no cal que siguis hoste, que no cal que hi siguis.
Exacte. Doncs mira, el projecte arrenca fa uns mesos i també amb la idea aquesta de cada cop intentar millorar o innovar en els serveis que oferim en els hotels i també una mica connectar amb les tendències que hi ha en el moment i, bueno, els hàbits saludables i la cura de la salut de les persones és una cosa que avui en dia està a l'ordre del dia i, a més, ens demanden els clients. I a partir d'aquí comencem a analitzar i a estudiar possibilitats i aquí és on apareix MCOA, és a dir, ens busquem un partner que ens ofereixi del fet de disposar d'uns gimnasos i que pugui aportar, doncs, això, un servei que no és només un entrenament personal, sinó que per nosaltres era important aquest plus que dona el fet de hàbits saludables. És a dir, no ens centrem només en la preparació física, sinó que també aquesta possibilitat que ells ofereixen, doncs, aquest assessorament nutricional, etcètera, vale?
Perquè estem parlant d'hàbits saludables, de fer esport en un entorn perfecte, com a mínim que també ens donis contacte amb la natura, la sensació visual d'estar també en un entorn natural i exterior, i després també estàvem parlant d'aquests esmorzars saludables, per tant, és un tot.
I em deixes dir una cosa abans dels esmorzars?
No, jo ja no me n'anava a esmorzar per l'hora que és.
Això és que tens gana.
Això és que tinc gana.
No, que simplement puntualitzar una cosa molt important, que normalment als hotels, doncs, hi ha molts hotels amb gimnasos, però les persones continuen sense saber què fer-ne allà dins, no? Llavors, potser el tema innovador amb aquesta unió amb Cercotel, doncs, és aquest, que no és que només hi ha gimnàs o hi ha unes vistes espectaculars, sinó que hi ha serveis, com intentem fer sempre, de màxima qualitat, que és un dels valors, doncs, també d'ells, doncs havíem pogut fer coses abans i mai les van fer, i en fi, doncs, com hem comulgat amb aquests valors, com intentar donar la màxima qualitat i, bueno, l'essència del contingut del que fem, amb bona formació, etc. Doncs també és un altre, és un punt d'inflexió, una cosa nova, no? Que no només hi ha gimnàs, sinó bons professionals que t'acompanyen en la implementació d'hàbits. I si tens gana...
No, exacte.
Perquè ara parlem dels esmorzars.
Pots haver gastat moltes calories, haver fet molt exercici, però en canvi després carregar-t'ho tot fent un esmorzar malament, mal fet. I això ens passa a molts. En el cas d'estar en un hotel, clar, tu te'n vas de sobte amb un gran bufet.
Exacte.
Que això és el que ofereix també als hotels vostres.
Exacte, ja tens el bufet, que lògicament té opcions saludables, però aquí és on entra en joc també aquest treball en equip amb COA, que ells et diuen o t'orienten de, mira, d'aquestes opcions que tens, no caiguis en la temptació del bacon o d'alguns altres productes més calòrics, etc., i anem doncs a buscar una dieta o una opció d'esmorzar que complementi doncs la tasca física i de més que has fet prèviament.
Direm les quatre línies bàsiques que caldríem tenir en compte. No, és a dir, suposo que no processats, no greixos, les sabem tots una mica, no?
Mira, per esmorzar saludable, home, evidentment dependrà de la persona. És cert que no som radicals, hi ha d'haver-hi de tot i no passa res, inclús si algun dia et ve de gust el bacon, però les persones que a més de fer exercici allà doncs vulguin començar a implementar hàbits, doncs Cercotel, i era una de les coses atractives, tenen esmorzar saludables amb aigua, amb llets que ja bueno, tenim tot mirat i remirat, sense lactosa, d'avena, etc. Doncs pa integral, fruita tallada, no? Doncs perquè a molts llocs només hi ha sucs, no? Que al final elimines tota la fibra i, en fi, allà hi ha fruita sencera i tallada. Bueno, per tant, entre altres coses, tomàquet, oli d'oliva verge extra, etc. Doncs el que ha d'haver-hi, no? Formatges, i, en fi, quadra perfectament, i qui ho vulgui, doncs, perquè de vegades no tothom vol implementar tot alhora, potser és massa, no? I són persones doncs, també com els clients que ja tenim a COA, que viatgen d'un lloc a l'altre, directius o empresaris o professionals lliures que en fi, que van
que tots anem
a córrer a cuita, no?
Exacte, i que no ens farem a pensar. I per tant, a vegades està molt bé que algú des de fora ens digui, ep, no et carreguis tot l'esforç que acabes de fer, doncs, per exemple, menjant malament.
Clar, i que sàpigues que, home, que pots anar a un hotel i això no significa menjar fatal, menjar ultraprocessats, doncs, venga, dormir ràpid i malament, sense, en una habitació sense vistes a cap lloc, bueno, no ho sé, que tot això, doncs, forma part de la salut i, en fi, doncs...
Sí, aquesta opció dels esmorzars, de fet, és amb el mateix sentit que el projecte, és a dir, està disponible pels clients que estiguin allotjats en l'hotel, però també per a aquelles persones que venen a fer la sessió d'entrenament i no hi són allotjades, tenen l'opció de, si volen, doncs, esmorzar també en l'hotel amb aquest assessorament.
Clar, això em sembla fantàstic, acabes de fer l'exercici havent vist aquestes vistes fantàstiques i tal, i després te'n vas a esmorzar com cal, perquè tu has guanyat, sí. I a més de manera sana, perquè vosaltres també, Fito, aconselleu que triar de tot allò que t'ofereix l'hotel, i que tot és molt tentador, doncs també hi ha una opció molt sana i que podràs disfrutar-ho també molt bé.
Sí.
Complet.
Aquest és l'objectiu, i a més, doncs, pots posar a prova i conèixer-te i saber com vas d'ansietat, que segurament després d'una bona sessió d'exercici et vinguin menys de gust coses, doncs, on evidentment també pots trobar que haver-hi de tot i per tothom i per totes les cultures, no? Al final també hi ha persones de fora, d'Espanya...
No, esclar, depèn d'on ets, doncs potser tens més costum de menjar unes coses que unes altres. I abans de tancar, si algú no està escoltant, es preguntarà com fer-ho per poder participar. Teniu alguna pàgina web? On te va la gent? On te truca? On te dirigeixen?
Poden fer-ho a través de la nostra pàgina web de cercotelhoteles.com. Allà busquen els tres hotels que estan inclosos en el projecte, que són el Cercotel Calma Sitges, el Cercotel Caspe, el Cercotel Rosellón, i a partir d'allà ja es omplir un formulari, contactar amb COA i coordinar l'hora, la durada o el tipus de pla d'entrenament. Vull dir que és, al final és molt flexible, i també amb la idea aquesta d'això, que no només estigui disponible pel client de l'hotel, sinó amb el punt aquest que qui vulgui i li vingui de gust, doncs, fer una sessió d'entrenament, això, amb la Sagrada Família de fons o veient el Mediterrani, doncs ho té allà molt fàcilment per gestionar-ho i contactar amb COA i organitzar-ho tot.
Sí, al final també és com si COA estigués amb altres llocs, que està dins de Cercotel, per les persones que hi visquin a prop o treballin a prop, i, en fi, només cal avisar 24 hores abans per concertar una cita.
Ah, vull dir que tu penses un dia i l'endemà ja podries tenir el servei.
Sí,
fantàstic.
Sí.
Doncs això és el que hem volgut fer avui, parlar de bons hàbits, i ho hem fet amb el Fito Florenza i el Brais Martínez. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Novembre es celebra la Festa de Tots Sants. Per parlar-ne, avui contem amb l'autor del llibre Frases de Santos i que, a més a més, està preparant ara un santoral en català, el Josep Àngel Colomés. Josep Àngel, bon dia.
Bon dia, Noemí.
Volíem parlar d'això, de quin és l'origen d'aquesta celebració de Tots Sants.
Sí, és interessant perquè als primers segles del cristianisme hi va haver molts màrtirs i va arribar un punt, sobretot amb Dioclecià, que va ordenar un decret de repressió una mica cristiana i d'adoració dels déus romans, del Panteó, i això va provocar que en diferents zones de l'imperi hi haguessin molts màrtirs, més de l'habitual. A partir d'aquí el cristianisme diu, potser que unifiquem també en una festa tots els cristians màrtirs i també tots els sants que es considera, que la majoria dels primers segles eren màrtirs, coincidia, amb una festa, amb un dia. I aquí aquest és una miqueta l'origen.
Aquest seria l'origen de Tots Sants, però què se celebra exactament? Què és el que celebrem?
Doncs es recorda que aquests màrtirs, aquests sants, ja estan al cel. El cel seria, segons els cristians, un estat de felicitat amb Déu, un estat etern. I com sabem que estan al cel? Doncs bé, es creia, el cristianisme dels primers segles ja creia que els màrtirs, pel fet d'haver no renegat de la fe cristiana, ja accedien directe al cel pel fet de ser màrtirs.
Que no seria el dia dels difunts, perquè el dia dels difunts és el 2 de novembre.
És el 2 de novembre. El dia 2 es prega per tots els fidels difunts, aquest és el nom de la festa cristiana, i el dia 1 és només pels sants, tant si són màrtirs com si són canonitzats, com els anònims, que també n'hi ha molts. I hi ha un detall molt interessant, que és que les noies, els nois, les persones que no tenen un sant concret, que avui en dia hi ha noms com, no sé, Abril, Xalana, noms així que dius quin dia és el seu sant, com que no hi és encara,
ho celebren el dia 1 de novembre.
1 de novembre, si volen.
Per tant, atents, perquè el dia 2 de novembre seria el dia dels difunts i el dia 1 de novembre el dia dels que estan en el cel.
Exacte, tot i que hi ha la tradició d'anar als cementiris ja el dia 1 perquè és
exacte,
el festiu.
Exacte, ho hem unificat. De fet, ho hem acabat unificant. Però també hi ha una altra festa, que és el Halloween, i que aquí no sé com hi encaixa. Què té a veure amb aquest Tots Sants?
Doncs mira, això ve una miqueta dels celtes. Els celtes, doncs, ja acomiadaven, podríem dir, el bon temps, l'any de la llum, per introduir-se en aquest període més fosc, el dia es fa més cura, etc. I també un raven hi ha els avantpassats, els morts, i l'objectiu també era mantenir llunyats els mals esperits, que quedessin lluny. I llavors això ho celebraven el 31 d'octubre. Com en moltes festes, es creu que els cristians van dir posem per sobre això de Tots Sants i cristianitzem una festa pagana.
Ahà, exacte. I sempre ha estat el mateix dia, 1 de novembre?
No, el primer era el 13 de maig, una data que a nivell occidental ara és la Mare de Déu de Fàtima, però a Roma, com que hi anaven molts pelegrins, aquest 13 de maig van dir és una mica mala data perquè és abans de les collites i ens falten provisions per atendre els que venen de fora. Per tant, passem-la a l'1 de novembre, que és el que es va consolidar a partir del 835 amb el papa Gregori IV.
I ja que estem parlant de Tots Sants, parla'ns d'un sant, un exemple d'un sant.
Doncs mira, n'hi ha un de molt curiós, que és Sant Dimes, que porta el sobrenom de Bon Lladre, perquè es va penedir just minuts abans de morir a la creu, al costat de Jesús. Era un dels bandolers morts junt amb Jesús. N'hi havia tres que estaven allà clavats a la creu. I li va dir que doncs es penedia i a veure si el podria reconciliar amb Déu, Jesús. I Jesús sí, li va dir, diu, avui seràs amb mi al paradís. Això surt a la Bíblia, a l'Evangeli de Sant Lluc, capítol 23, tothom ho pot veure, però per saber el nom d'aquest sant, Sant Dimes, l'hem d'anar a buscar als evangelis apòcrifs, que l'audiència dirà, i què són aquests evangelis? Doncs són escrits tardans sobre Jesús, del segle 2-3, alguns d'ells fantasiosos, alguns d'ells inconexes amb les idees, etc. I segons l'evangeli apòcrif de Nicodem, Sant Dimes era d'origen galileu i el seu pecat és que atracava els rics perquè ho donava als pobres. I tot i ser lladre, s'assemblava a Tobias perquè solia donar sepultura als morts.
Per tant, era una mica un Robin Hood, eh?
Exacte.
De l'època.
Sí, exacte.
Doncs ens agrada aquest sant, Sant Dimes. Doncs amb aquest sant ens quedem i amb aquesta història de la festa de Tots Sants, que a vegades acabem celebrant festes sense saber per què venen ni d'on venen.
Exacte.
I avui ho hem volgut aclarir.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A tu, Noemi, fins la pròxima.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
En el viatge d'avui descobrirem una província espanyola força desconeguda i que sempre ha estat lloc de pas, camí d'altres indrets. Avui ens quedem a Sòria, terra de castells, d'art romànic, de poetes, poetes que es van enamorar i inspirar amb la bellesa d'aquestes contrades, i ho fem, com sempre, de la mà del nostre company de serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim moltes ganes de descobrir la província de Sòria, perquè, com dius, és força desconeguda, però per on comencem avui el viatge?
Mira, Noé, ja saps que m'agrada sempre establir un campament base, és a dir, un lloc on allotjar-nos i des d'allà poder fer tota la visita sense haver de canviar d'allotjament. Crec que això és l'ideal, eh? Uh-huh. Per dormir he triat el poble de Burgo d'Osma. Aquí tenim una bona oferta d'allotjaments i el poble, amb la seva imponent muralla i catedral, és bonic de dia i també, no us ho perdeu, de nit. En la nostra estada a Burgo d'Osma recomano recórrer els perímetres de la muralla, passejar pel porxat carrer Major amb aturada a la plaça Major, on veurem l'Ajuntament i l'antic hospital, i entrarem a la catedral, una filigrana d'art i amb una torre barroca de 72 metres d'alçada, que és una meravella.
Caram, doncs decidit el lloc on dormir, per on comencem les visites?
Tot i que la província de Sòria és relativament petita, avui farem una part de la província. Ens mourem pels voltants de Burgo d'Osma. Són recorreguts curts que et permet fer una sortida al matí, tornar a l'hotel a descansar i fer una altra sortida a mitja tarda. Perquè si aneu a l'estiu, convindrà fer una mica de migdiada pel tema de la calor, eh?
Segur.
Per tant, jo crec que això és l'ideal.
Doncs sí, és evident. I què proposes fer pel matí?
Mira, començarem anant a la fortalesa califal de Gormaz, un gran castell construït dalt d'un turó amb gairebé un quilòmetre de perímetre, que està a mitges runes i que domina tota la plana del Duero, el riu que creua la província de Sòria. D'aquí anirem al poble medieval de Calatañazor, vila declarada conjunt històric artístic on podrem visitar les restes del seu castell. Des del castell es pot contemplar una extensa plana anomenada Vall de la Sang, ja que és el lloc on la tradició diu que aquí el temible Almanzor va perdre la seva primera batalla i va haver de fugir cames, ajudeu-me, en ser derrotat pels cristians.
Això seria pel matí, per a tarda, on ens recomanes anar?
Doncs anirem a l'hotel, descansarem i a la tarda ens podem acostar fins a la població emmurallada d'Almazán, amb la seva plaça Major, amb l'Ajuntament, el Palau del Hurtado Mendoza, l'església romànica de Sant Miquel, amb un bonic campanar octogonal i el modern mirador sobre el Duero.
I seguim, per on seguim?
Doncs mira, Sòria té també indrets naturals molt bonics. Un d'ells és el famós canyó del riu Lobos. Si ens agrada el senderisme i gaudir de la muntanya, aquí podem passar el dia sencer recorrent aquest paratge natural ple d'aigua, fonts, coves, penya-segats, i on trobarem l'esotèrica ermita templera de Sant Bartomeu. És una zona on també podrem veure voltors lleonats, ja que hi ha una important colònia d'aquesta au.
Al principi dèiem, Josep, que Sòria ha estat a terra d'inspiració de poetes, però encara no n'has fet referència a cap.
Cert, això ho deixo per la visita que farem a la capital de la província, Sòria. En un matí podem recórrer la ciutat on va fer estada Gustavo Adolfo Bécquer i sobretot Antonio Machado. El poeta sevillà va viure-hi 5 anys. Aquí es va enamorar i casar amb Leonor Izquierdo, en qui es portava, fixa't, 19 anys de diferència. Malauradament, en el mes d'agost de l'any 1912, Leonor mor de tuberculosi i poc temps després Machado abandona Sòria. Abans que morís Leonor, Machado va publicar una de les seves millors obres, Campos de Castilla.
Imagino que passejant per Sòria veurem moltes referències a Machado i també a Leonor, evidentment.
Exacte, hi ha diverses escultures dedicades als dos enamorats i als poetes que han viscut en aquesta ciutat. També es poden visitar els llocs més emblemàtics dels 5 anys que va viure Machado aquí. Recomano pujar fins al mirador del Mirón, on el matrimoni va viure els últims mesos de vida de Leonor. Des d'aquest mirador i el que hi ha al costat, el de Quatre Vents, es poden gaudir d'unes excel·lents vistes sobre Sòria i també trobem una curiosa escultura de la parella.
I a banda de les referències a Machado, què podem veure per Sòria?
Doncs sobretot les esglésies romàniques de Sant Domènec i de Sant Joan de Rabanera, la plaça Major, el Palau dels Comtes de Gomara i fer-se una fotografia al costat del gos gaudinià, una gran estàtua d'un mastí feta en trencadís que vol ser un homenatge als pastors transhumans de Sòria i que recorda el drac del Parc Güell de Barcelona.
Algun punt més per visitar?
Sí, acabarem el recorregut d'avui visitant l'ermita de Sant Baudelio, una curiosa ermita del segle XI que es va construir pensant a poder fer dos cultes, el musulmà i el cristià. I a prop de l'ermita trobem el poble de Berlanga de Duero, que presumeix d'haver tingut com a alcalde ni més ni menys que el Cid Campeador. Del poble destaco la visita a la seva... Sí, sí, és... aquí les referències del Cid són constants. I a més, fixat, del poble deia que destaco la visita a la seva col·legiata, on trobarem, i mira què diré ara, un llangardaix o caimà dissecat, i que va portar de Panamà un dels fills il·lustres del poble, Fray Tomás de Berlanga, que va ser el descobridor de les Illes Galápagos. De fet, el llangardaix s'ha convertit en el símbol del municipi i tenen, si us agrada, sou gourmands, i us agraden els dolços, tenen unes galetes típiques anomenades els llangardaixos de Sant Tomàs.
Doncs, com sempre, històries curioses que ens expliques. Ho deixem aquí?
Sí, però ja saps que sovint m'agrada acabar l'espai menjant o bevent alguna cosa típica de la zona que visitem. Avui em quedo menjant torreznos, una autèntica delícia pel paladar que a la província de Sòria trobareu per tot arreu.
Doncs mira, ens has fet obrir la gana. Moltíssimes gràcies, Josep, com sempre. Que vagi molt bé.
Bon dia i fins la propera.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra.
Bon dia, Noé. Avui us convido a gaudir del silenci a un lloc on no n'hi acostuma a haver gaire. Direu, quina contradicció. Doncs no. Jo hi he trobat una pau envejable per xalar. Guiat per la meva intuïció i, cal dir-ho tot, per uns senyals grocs i blaus, arribo al pont del Diable de Martorell. Sempre l'havia vist anant en cotxe fins que m'hi vaig apropar a peu. Un pont que en temps remots havia de ser l'únic al riu Llobregat, però que ara ha de competir amb diferents unitats de ponts que menen carreteres, trens, cotxes, motos, és a dir, tota mena d'estructures modernes que trinxen literalment el paisatge. On és la gràcia, doncs, per poder xalar? Senzillament, es tracta de passar sota del petit arc romà d'entrada, fer la pujadeta a l'ull del pont, romandre un segon sota l'aixopluc del punt central i davallar a l'altra banda, on hi ha una zona d'esplai. És una delícia. Us aconsello que ho feu amb els ulls entornats, ni oberts ni tancats del tot. Aleshores, escoltareu a cau d'orella la fantàstica història de la dona que havia de passar per sobre l'aigua del riu i no podia. El diable li va prometre que en una nit li construiria un pont a canvi, això sí, de la seva ànima, clar. Sabut és que el dimoni només treballa amb la foscor i, si pareu atenció, sabreu com la dona es va escapolir del seu compromís abans no claregés el dia. Malgrat el soroll o directament brugit de l'entorn, quan et capbusses en el pont del Diable de Martorell i en la seva història, la tranquil·litat s'instal·la a prop teu i gaudeixes de la pau que esmentava.
Avui dia, qui no va passat de voltes o no troba temps per fer allò que li ve de gust, llegir aquest llibre, fer-nos un bany relaxats, anar amb tota la calma del món, ens falten hores. De fet, això és el que diu Jessica Gómez, que diu: me falten hores i me sobran gilipollas. És el llibre que ha publicat justament Harper Collins i que volem parlar-ne avui amb ella. Jessica Gómez, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, Noemí.
La Jessica és asturiana i ha escrit aquest llibre que jo crec que ja diu molta cosa. Me faltan horas, me sobran gilipollas, 39 ideas para quererte más y mejor. Jessica, ¿el secreto está en eso, en cómo querernos más?
Yo diría que sí, que tenemos que, a lo mejor no tanto querernos más, porque seguro que nos queremos mucho, pero recordarnos a nosotras mismas que nos queremos más, ¿no? Que nos queremos mucho, todo el mundo necesita que se le demuestre cuánto se le quiere y pues una quererse a una misma no es una excepción.
Uh-huh. Dices que no es un libro de consejos, porque tú los consejos no los ves bien o te dan un cierto respeto.
Sí, me da un poco de repelús decir esto de te voy a dar un consejo. No me gusta dar consejos, no me gusta tampoco que me den consejos. Prefiero pensar en términos de ideas o sugerencias o, ¿sabes? Alternativas, en esos términos prefiero pensar, porque tú das un consejo, parece que estás intentando sentar cátedra y que hay que hacerte caso, y luego imagínate, si das el consejo y sale mal, pues menuda responsabilidad. Yo me quedo con mis problemas, no asumo responsabilidades ajenas, pero bueno, son ideas.
Ideas.
No me gusta dar consejos, pero...
Uh-huh. Ideas que sorprenden también, porque yo diría que sale un poco del típico libro de autoayuda convencional, y de hecho tú ya partes de una idea en la que quieres romper con esta dictadura de la positividad, de que todo es magnífico, y yo creo que en todos los capítulos se nota.
Sí, es que, bueno, a ver, yo creo que tiene que haber de todo, ¿no? En el panorama, y por supuesto hay libros que dan estos mensajes de buen rollo y de positivismo y de venga, vamos, que tú puedes conseguirlo todo y tal, que estoy segura de que habrá gente que le vengan estupendos. Pero yo es que a lo mejor peco de ser muy realista, de poner mucho lo necesario, los pies en el suelo, ¿no? Y de pensar que la suerte nos la buscamos y que lo primero para encontrar nuestra suerte y nuestro bienestar es mover el culo, hablando mal y pronto, y trabajar por ello y darte cuenta de qué es lo que te hace daño y como si fuera una tirita, ¿sabes? Venga, lo arrancas del tirón, que es como menos duele y sin culpa ni remordimiento. Entonces, yo voy un poco por ahí, de esto que tienes en tu vida que te está haciendo daño, lo tienes porque quieres, venga, pues nada, despejando, que será por gente.
De hecho, tú hablas de cuidar el monstruo que tienes dentro y no a la niña. Y esto me hace mucha gracia, porque es un poco así, ¿no?
Sí, has dado en el clavo. De hecho, ese es mi capítulo favorito del libro. Tengo que decir que yo ese día estaba sembrada, no recuerdo que desayuné, ojalá lo recordara. Pero sí, es verdad, se habla mucho, ¿no? De hay que cuidar a tu niña interior y tal, que está muy bien, que hay que, claro que sí, hombre, los niños merecen ser cuidados y queridos siempre. Lo que pasa es que dentro de nuestro también tenemos un pequeño monstruo, y al monstruo también hay que cuidarlo y que tenga las escamas lustrosas, porque si no, imagínate un monstruo pudriéndose en tu interior, eso huele fatal, eso huele como a perro mojado, eso, no, al monstruo hay que cuidarlo y domesticarlo y entrenarlo, y que la gente a tu alrededor sepa que en tu interior vive un monstruo y que a tu casa no se va a tocar las narices.
De todas maneras, claro, tú dices cuidar el monstruo, pero no hacerlo grande, sino cuidarlo para que esté tranquilito.
Claro, sí, porque mira, ¿sabes qué pasa? El monstruo está, lo quieras o no, te guste o no, entonces más te vale cuidarlo y llevarte bien con él y tenerlo amansado para que salga a dar un paseo cuando tú se lo permites, porque es que si no, al final ese monstruo va a salir cuando tú menos lo esperes y va a salir rentando la puerta a zarpazos, y entonces es cuando luego vienen los problemas de mira qué antipática, mira qué borde, mira lo que ha soltado. Tú no quieres llegar a ese extremo en que tu monstruo salga de la peor manera. Entonces, pues hay que aceptar que todos tenemos un monstruo dentro y que podemos llevarnos bien con el monstruo, con la niña y con el monstruo, con los dos nos podemos llevar bien.
Porque tú ahora hablas en femenino, ¿crees que es un libro para mujeres? ¿Dirías que es un libro solo para mujeres?
No, qué va, no es un libro solo para mujeres. Acostumbro a hablar en femenino porque en redes sociales, por ejemplo, pues el 90% de mi público son mujeres. Entonces acostumbro a hablar en femenino, pues porque la mayor parte de mi público es femenino, pero en absoluto es un libro solo para mujeres. De hecho, al final del libro, en el glosario, tengo un pequeño glosario así como de medio broma, ¿no?, en el que digo varias cosas, y una de ellas es lenguaje inclusivo. Y digo que en el contexto de este libro es una fórmula consistente en incluir en el femenino genérico al 10% del público lector restante.
Uh-huh. Es así. Y además, sí, realmente las mujeres tenemos unas particularidades que muchas veces no son las mismas que las de los hombres. Sí. También en el libro, ya el título lo pone, me faltan horas y me sobran gilipollas, hay muchos tacos, o unos cuantos. ¿Tú crees que son terapéuticos? ¿Las palabrotas son terapéuticas un poco?
Yo creo que sí. Fíjate, esto, de hecho es que estoy absolutamente convencida. Mira, yo es que soy comediante nata. Yo cuando escribo tengo muchos tonos, a veces soy emotiva, a veces estoy enfadada, pero de normal, yo cuando hablo con una amiga, soy comediante, y cuando escribo comedia, escribo igual que hablo con mi gente más cercana, y los tacos forman parte, las palabrotas forman parte de esta, de nuestra manera de expresarnos. Y ojo, que me he comedido, aunque no lo parezca, ¿eh? Podría haber puesto
estoy
incluso
convencida,
más.
Estoy convencida, de hecho, y hay una intención, porque alguna vez, en algún momento, las tachas, las pones como
sí,
tachadas, ¿no?
Alguna vez.
pocas.
Sí, pocas, creo que un par de ellas solo, pero sí, alguna la hay. Y yo es que creo que es sanador tanto decirlos, porque es una manera de expresarte totalmente válida, no deja de ser lenguaje normal, como a la hora de leerlo, porque yo creo que una palabrota, la palabrota adecuada utilizada en el momento apropiado, yo creo que es como dar el golpe en la mesa, ¿no? Como esto te lo subrayo y te lo subrayo como si fuera tu amiga y entonces tú prestas más atención y te divierte y se te queda mejor lo que yo te estoy contando, porque te da la sensación de que te lo está contando una amiga tomando un café y no un catedrático pomposo desde la mesa de un despacho.
Que también, de hecho, esto se ve en el libro, porque hay también palabras subrayadas, alguna corchete, algunas cosas que serían lo típico que tú pondrías en el libro si lo estuvieses subrayando o utilizando tú, ¿no? También pones una intencionalidad en dónde poner el punto de vista, ¿no?
Y dónde poner esos énfasis. Y ahí tengo que decir que la verdad es que el trabajo de la editorial es maravilloso, porque siempre hacen de mis libros unas maquetaciones que es que son magia. Y entonces pillan muy bien enseguida dónde yo estaba intentando poner el acento, qué era lo que quería remarcar, cuáles son las ideas principales, y ayuda mucho al final en la maquetación, ¿no? Cuando tú estás leyendo ese golpe de vista que te está, pues eso, subrayando esto, que es para que te quedes con la idea de que esto es importante.
Óyeme, y tú hablas mucho de que escribes comedia, escribes con esta clave de humor. ¿Crees que el sentido del humor es terapéutico y fundamental, que sin él ya no se llega a ninguna parte?
Yo es que no concibo, seguro que la hay, pero no concibo manera de sanarse mentalmente y emocionalmente que no sea a través de la risa, que no sea de una manera divertida. Y de hecho, es más, creo que en el libro lo digo, cuando tú coges un libro que te hace reír, yo creo que todos los libros de humor deberían estar catalogados también en autoayuda de manera automática, que
¿seguro?
Es el caso de este, que está en las dos categorías. Porque aunque no te estés riendo de ti misma, si te estás riendo con una situación, si te estás riendo con otra persona, la risa es pura terapia. O sea, la risa te hace soltar. Y puedes reírte de cosas muy absurdas que no tengan nada que ver contigo, o puedes reírte precisamente porque te sientes identificada y te ayuda a sacar todo eso, ¿no? Y decir, jolín, esto me estaba haciendo daño y ahora me está haciendo reír, pues qué bien. Yo creo que la risa es el mejor arma que tenemos para hacer terapia, sin duda.
De hecho, desdramatizar, antes decías arrancarte la tirita rápido, pues el reír te ayuda a sacarte esta tirita rápido y además con una cierta satisfacción.
Totalmente, totalmente. Yo con este libro, si consigo que la gente se ría, aunque no se sienta identificada, incluso en el poco probable caso de que no se sienta identificada en ningún momento del libro, si se ríe de mí, o sea, de mis miserias, que aunque no sean compartidas, pues yo ya me doy por satisfecha, porque sí que estaré ayudando a relajar la carga vital de quien sea.
Exacto, yo garantizo que se reirán porque yo me he reído mucho. Además es que son 39 ideas, ya no son 40, no has querido ni número redondo, ¿eh? 39.
No. Yo tengo 39 años, he puesto a una por año.
Ah, pues mira, fantástico.
Sí, además, me ha salido redondito.
Además veremos vivencias que son muy comparables con la vida cotidiana de cada una de nosotras. Sí, señor. Si te quieren seguir la gente, porque habrán dicho, oye, es que quiero saber qué dice cada día o casi cada día. ¿Dónde te encuentran, Jessica? Dinos en Instagram y dónde más.
En todas las redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook, porque ya tengo una edad también, tengo TikTok, tengo Twitter, tengo X ahora, que no lo uso mucho, la verdad, pero en todas las redes tengo el mismo nombre de usuario, que es Jessica Gómez / Al, de Álvarez, que es mi segundo apellido. Entonces, y si se me busca por Jessica Gómez, se me encuentra también, salgo enseguida en los buscadores, e incluso estoy en la Wikipedia, que esto me hace mucha ilusión.
Pues nos quedamos con esta frase que dices tú al final también, que de hecho está en la contraportada, porque en el mundo, amiga mía, solo existen dos tipos de personas, tú y todas las demás. Y a partir de ahora es de ti de quien vas a cuidar. Cuidarnos un poquito o un muchito, es lo que nos recomienda ahora, lo estábamos hablando, Jessica Gómez, autora del libro Me faltan horas y me sobran gilipollas. Muchísimas gracias, Jessica.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Volem conèixer una mica més les nostres empreses, les volem fer créixer, volem parlar, en definitiva, d'economia. Ho fem sempre de la mà de l'Oriol López Villena. Oriol, molt bon dia.
Bon dia.
Ell és l'autor del llibre Creix i Prospera. Avui ens ha dit, escolta'm, hem de parlar d'una cosa que serà densa, però que és molt necessària.
Exacte.
És fer números, que al final, no sé per què tots ens cansa fer números.
Sí, ja em sap greu, ja avanço a l'audiència. Que
ningú badalli, perquè ens farà veure amb uns altres ulls. Perquè veurem la necessitat de fer-los, el per què de fer-los.
El plantejament és que en realitat a tots ens agradaria poder dirigir les nostres empreses sense preocupar-nos de les finances.
Exacte,
això és així,
portar,
ja està. Però això també passa perquè normalment la informació que rebem sobre les nostres finances és una informació que està pensada no per la nostra gestió i menys per la nostra diversió, sinó que està pensada per complir unes obligacions. És a dir, el balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de fluxos d'efectiu, tota aquesta informació és informació necessària i imprescindible legalment. O sigui, Hisenda, el registre mercantil, ens demanen la informació d'una determinada manera. L'error que cometem, o jo crec que es comet en el món de la comptabilitat, és entendre que la mateixa informació que serveix per complir una obligació legal és la que serveix també per dirigir una empresa. I això és el que la fa poc útil. D'acord? Perquè és una informació que és útil per unes coses, per pagar impostos i poca cosa.
A més, unes coses que no ens agraden gaire.
Ah, exacte. Però la informació ha de tenir altres components i bàsicament ha de respondre preguntes. Preguntes que considero que són importants per un negoci fer-se habitualment. Per exemple, com s'ha comportat la teva empresa al llarg dels darrers anys i quina previsió tenim als propers? És a dir, quina és l'evolució, quin és el sentit, d'acord, de tot plegat? Perquè crec que el dirigir una empresa a cegues simplement amb el que ha passat avui mateix i no veure d'on venim, d'acord, pot portar-nos a errors.
Mm-hmm.
També si tenim prou estalvi.
Això és important.
És una pregunta. Escolta, tenim prou coixí per la propera crisi? Perquè hem tingut una crisi forta en el seu moment amb la pandèmia.
Sí.
Les empreses que tenien més estalvi són les que van poder sobreviure millor.
Sí, sí.
Ara pot passar el mateix. Sí. Per la propera crisi, què estàs fent ara mateix? Estàs estalviant? Estàs agafant i tenint un coixí de 6 mesos d'activitat al banc? Diguin el que diguin els comptables sobre la tesoreria usiosa, que es diu. D'acord? O com ens comparem amb la competència? És una pregunta que a mi em fan molt sovint. Escolta, com va la competència? Jo tinc un despatx d'arquitectes, com va l'altre despatx d'arquitectes? Tinc una indústria de metal·lúrgia, com van les del costat? Això és important. Saber si estem invertint suficient en equipaments, en maquinària, en capacitat de créixer, d'acord? És a dir, estem invertint massa i tenim màquines que no farem servir o gent que difícilment omplirem de feina, o estem invertint poc? Tenim a la gent cremada fent horaris intempestius quan hauríem de tenir més gent per cobrir allò. D'acord? Per tant, estem invertint massa, estem invertint poc? És una pregunta que te la donen, la informació financera, si la busques. D'acord? No sé, com de bo ets cobrant dels clients?
Això també és important. Perquè, si tenim molta morositat, és un problema greu.
Imagina't, és a dir, que tu dirigeixes... Imagina't que tu estiguessis tan tranquil·la treballant aquí a RAC1 i no miressis si t'han pagat.
Clar.
O si et paguen...
Duraria poc, eh?
Sí,
no? Perquè...
Sí, però duraries poc perquè ho mires.
Clar.
És a dir, si no ho miressis, moltes empreses no miren de cobrament. Es basen simplement en quan reben el cobrament, doncs es conformen i diuen, que bé, hem cobrat. Però no miren si aquest era el termini que havien pactat, si de manera habitual es cobra a temps o no. Si no miren aquestes coses, moltes empreses s'han de mirar. I la informació financera ens ho diu. A part de si tenim deute. Quina pregunta et faries tu si tinguessis un deute, un préstec?
Podré fer front?
El podré pagar o no?
Podré respondre cada mes en aquest deute?
Sí. Clar, i si vull endeutar-me una altra vegada, podré fer-hi front o no?
Uh-huh.
Clar, és una pregunta que la veus allà, no? I per últim, una cosa que crec que és molt important, és puc apujar-me el sou?
tots voldríem, però no, no tots podríem, i sobretot si ets tu qui ho decideix.
Els assalariats, ja ho diu el conveni, que quan és l'obligació, no? A part de les posicions que tu vulguis fer. Però els empresaris, a vegades, estan allà tremolant per si se'l poden pujar o no. Perquè, clar, no sé si tinc calés o no. Pues aquesta és la pregunta. Puc pujar-me el sou o no? Mm-hmm. I aquesta pregunta també és important. Són preguntes que ens hem de fer.
Que ens hem de fer i que els números ens les diran.
Sí, la bona informació financera te la dona. La que no és bona no respon a aquestes preguntes.
Doncs vetllarem per una bona informació financera.
Així m'agrada.
Oriol, que vagi molt bé.
Igualment. Moltes gràcies. Gràcies.
La primera pedra.
Atents, ben atents, perquè parlarem d'una pàgina web molt i molt útil i ho farem de la mà de la Sònia Flotats. Ella està al capdavant del magazín de tendències sostenibles So Good, So Cute. Sònia, molt bon dia.
Bon dia.
Que també us recomano que entreu i que remeneu, perquè ja trobareu moltes, moltes idees, moltes maneres que us ajudaran, propostes que us ajudaran a viure de manera més sostenible i a comprar també amb una mentalitat més sostenible. I en aquest cas anem a parlar d'una pàgina web que, escolta'm, he pagat una ullada i està molt bé, és molt, molt, molt pràctica,
sí,
eh?
Sí, sí, avui es porto la web clevercare.info, que s'escriu clever, care, de tenir cura, .info, val? És una pàgina web que acaba de publicar Ginetex. Ginetex és l'Associació Internacional per l'Etiquetatge de la Conservació Tèxtil. És a dir, per explicar-vos-ho fàcil, vosaltres sabeu les etiquetes de la roba, que hi ha uns símbols, en concret són 5, que és com de rentat, de secat, de planxat.
Exacte, que tu mires a vegades, o bé quan compres la peça per saber la qualitat i com les de tractar després, o a l'hora de tirar-ho a la rentadora si pots fer un nom.
Exactament, que no ho mirem molt, però no, recomano...
A vegades passa un exercici de contenció i el recuperes i mires l'etiqueta.
Doncs exacte, l'altre dia vaig entrevistar el vicepresident d'aquesta associació, l'Alejandro Laquidaín, amb Girbaulab, bueno, i em va recomanar aquesta pàgina web que han posat en marxa i que ara us explico de què va, però abans us vull parlar d'aquests símbols un moment, perquè sembla aquí tonteria, però són 5 símbols que sempre estan amb el mateix ordre, que no ens... jo com a mínim no m'havia fixat, que és de rentat, del blanquejat, del secat, del planxat, i després l'últim és més neteja professional. I hi ha moltíssimes combinacions derivats de cada símbol, i et diu que això, com l'has de rentar, com l'has de secar, com ho de secar i estendre-la, és tot un món. A la web de clevercare.info trobareu aquesta informació, tots els símbols que volen dir tot això, però sobretot el que és interessant d'aquesta web és que ens ho explica tot,
tot,
tot sobre com tenir cura de la roba. Però quan diem tot...
És tot.
És tot.
Sí, sí, sí.
Hi ha informació doncs, per tipus de teixit, per tipus de tipologia de peça de roba, etc. I jo crec que potser una cosa molt interessant i que, està, que a mi m'ha cridat molt l'atenció i ja he fet servir, és un cercador que tu li dius quan s'ataca la roba. Com te l'has tacat? Amb què te l'has tacat i de quin material, que això també és molt important, és la peça, perquè no és el mateix un polièster que un cotó,
o que una seda,
o que no sé què. Llavors, és un cercador que posa aquestes dues informacions i et diu exactament com netejar. I de donar fe que funciona, com a mínim a mi l'altre dia se'm va tacar una cosa amb xocolata, molt... I
vas dir, això no torno al seu lloc de cap manera.
Jo primer ho vaig rentar, he de dir, i va sortir igual.
Que l'havies ficat abans de l'antena. M'he equivocat.
I fantàstic, o sigui...
No, he mirat, per exemple, taca de bolígraf, que és una cosa que moltes vegades el jersei dius, ai, me catxes, m'havia deixat el bolígraf obert i me l'he tacat. Doncs amb una miqueta d'alcohol, fiques un drap blanc a sota i un altre a sobre per fregar, i després de la rentadora, depèn de si és d'un teixit o d'un altre, ho fiques amb líquid per rentar la rentadora o amb pols.
Veus?
Que això tampoc no sabia aquest matís, depèn de quin material va millor una cosa o l'altra. Però escolta'm, amb totes les taques, eh?
Sí, és que és fantàstic.
Totes les combinacions possibles.
Tot el que puguis i més, exacte. I a part hi ha com un test, que a mi també em va agradar molt fer-lo, de quan saps de tenir cura de la teva roba, no? I contestes, és així, com, mira, divertit. Però et va donant les respostes i llavors et va donant idees i solucions. Jo que sé, per exemple, una que sí que segurament sabíeu de planxar, que no és necessari, és tu si has de planxar alguna cosa, quan et vagis a dutxar, agafes allò, ho poses a un penjador i ho penges a prop de la dutxa, tanques tot i amb els vapors de l'aigua calenta ja se't planxa.
Sí.
Imagina tu que estalvien.
Guanyes temps i guanyes energia.
De temps, energia, diners, de tot. Però altres coses que també em van anar sortint, que dic, ai, mira, jo no ho sabia. Per exemple, diu que en el tambor de la roba, és més interessant posar roba de diferent mida. Allò que diem, no, vaig a fer només una rentadora de roba de llit o de tovalloles. Doncs no, està bé posar diferent mida perquè es veu que quan dona voltes els pesos compensen, fan que la rentadora et duri més i que la roba renti millor perquè es barreja millor.
No, sí,
és
està
que,
molt bé.
Bueno, mira, si no sabeu què llegir, doncs podeu llegir cleverker.info perquè, de veritat, allargar la vida, diuen que el... I ja callo amb això.
No, però és que està molt bé.
Diuen que l'impacte que té en el medi ambient la roba, el més gros és quan dissenyen la roba, no? Depèn de com la dissenyis, doncs generaràs més impactes negatius amb el medi ambient o no, però el segon punt és la cura que tenim a casa. Depèn de com tinguem cura de la roba, generem uns impactes ambientals amb aquella passada de roba molt grans o molt petits. I amb aquesta web, per exemple, doncs estem ajudant molt al medi ambient i a nosaltres i al nostre armari.
De fet, estem allargant la vida de la nostra peça de roba, sobretot quan hi tenim un especial apreci, doncs encara ens satisfà més poder-la mantenir, però és que a part, aquelles peces que dius ui, això no ho recupero, aniria a les escombraries, doncs no, mireu la pàgina web que potser aquella taca la podeu treure i desapareix totalment.
Sí,
o sigui,
increïble.
Màgia, però que té un perquè darrere. És aquesta web, cleverker.info,
Cleverker.info.
Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies, Sònia.
A vosaltres, bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Anem al cinema, com sempre, de la mà del Joan Maria Morro. Joan Maria, molt bon dia.
Bon dia, què
tal? Com estem?
Bé.
Sí?
I disposats a anar a veure una pel·lícula que dura 3 hores i mitja. Què et sembla?
No ho sé.
Què vol dir?
Que si són 3 hores i mitja i és bo, doncs està bé. Però
mira,
si són 3 hores i mitja i no ens agrada...
Si et serveix... Què? La veritat és que és bona.
Sí?
Sí. I si et serveix d'indicador, vaig mirar el rellotge un cop.
Ah, està molt bé, és molt bon senyal.
És molt bon senyal i a més és una pel·lícula que em van recomanar, tenia els meus dubtes i vaig pensar, és a dir, sí que tenia ganes de veure-la, però saps que quan t'agafa aquella posició còmoda i dius quan arribi a plataformes la miraràs, però no. Vaig fer cas de la recomanació i vaig a veure Killers of the Flower Moon.
The Osage took their name from Missouri and Osage Rivers. Kanska.
És una de les pel·lícules més esperades d'aquest últim temps i Apple TV ha posat tota la carn a la graella perquè hi ha grans noms. És a dir, el director és el Martin Scorsese, que a més també fa una aparició al final de la pel·lícula. Els últims 5 minuts estan molt bé, la pel·lícula està molt bé, per tant, diguem-ne que hi ha com una mena d'epíleg que és molt interessant de poder-lo veure. Ell és també el responsable del guió, juntament amb l'Eric Roth, i aquí el que hi tenim són Leonardo DiCaprio, el Robert De Niro, Jesse Plimons, Brendan Fraser i Lily Gladstone, que és la que fa la protagonista femenina, que és de la tribu dels Osage, que és, diguem-ne, la protagonista de la pel·lícula. Ella ve d'una família que té unes terres on aquí han descobert petroli, els americans. I aleshores, a partir d'aquest moment, és a dir, la costa est el que fa és anar cap allà perquè troben una nova font de riquesa. I aquí tenim el Robert De Niro, que és el que, diguem-ne, que va fent tot el que pot per intentar aconseguir ser el propietari del màxim nombre de terres possible.
Per tant, dolent.
Tot i que tu el veus i al principi et sembla que no passi absolutament res. I el que anem veient és que hi ha tot un seguit de crims, i a més bastant bèsties, que passen en aquesta zona, i el que s'ha de fer és investigar qui hi ha darrere d'aquests crims. El DiCaprio és el nebot del Robert De Niro, i a més, buscant informació aquests últims dies, la història dels Osage, saps dir que és, jo trobo que és molt interessant, d'aquesta tribu que estava allà. Però a més el De Niro i l'Scorsese el que diuen és que van acabar una miqueta farts al DiCaprio perquè cimentava una mica els diàlegs en aquesta pel·lícula. Tot i això, estem parlant de diferents col·laboracions entre aquests actors i també el director. En qualsevol cas, no ha d'espantar que faci 3 hores i mitja i jo crec que és absolutament recomanable. I anar-la a veure al cinema.
Anar-la a veure al cinema, sí, sí, perquè...
Tot i que Apple TV l'obtindrà, aquesta s'ha d'anar a veure al cinema. Seguríssim.
Doncs, escolta'm, aprofitem-ho ara i disfrutem del cinema, perquè és que si no hi anem, un dia trobarem que ja no hi ha sales i ens queixarem.
Sí, t'haig de dir que ho havia comentat a la secció aquestes últimes setmanes, que algunes de les pel·lícules hi havia poca gent. Mm-hmm. Aquí no és que estigués molt ple, feia només 3 dies que s'havia acabat d'estrenar, sí que hi havia una miqueta més de gent. Jo crec que d'una banda el que espanta és això, les 3 hores i mitja, però t'haig de dir que hi ha bastants números que entres absolutament en la història, perquè a més això és una tribu índia que no és massa coneguda aquí, com a mínim jo no la tenia massa coneguda, però vaja, no ha de fer por la durada d'aquesta pel·li. És a dir, no cal que mirem la durada, sinó que posem-nos allà i entrem en una de les grans pel·lis de l'Scorsese.
Killers of the Flower Moon.
Sí, senyora.
I escolta'm, el cinema. Demà sèrie televisiva.
Demà tenim, sí, que... a veure, fa un mes que estem parlant de la crisi al Pròxim Orient, de l'atemptat que va fer Hamas a Israel, i el que he fet ha estat buscar una de les sèries de Filmin ara, que és una de les que més està parant aquests últims dies arran d'aquesta guerra.
Doncs vinga, això serà demà, exacte, per tant, aquí ens trobarem. Fins demà.
Que vagi bé. Call the milkman and give him a chestnut, baby.
Jordi Ramos, bon dia.
Bon dia,
és aquesta marxa tan marxosa que ens portes avui.
Doncs mira...
És la visió?
Sí, ah? En certa manera.
Ah, a veure.
És que s'acosta a la castanyada.
Sí.
I havia pensat fer-ne un especial eurovisiu. I, francament, això és el més semblant que he trobat que tingui una mínima relació amb la nostra festa. És una cançó dels Busker, que és el grup que va representar Malta aquest any al Festival d'Eurovisió, una cançó que havien fet abans, però que es diu així, es diu Castanya.
Home, mira, doncs hi hem trobat el què.
És molt patillero, perquè en realitat no té gaire a veure amb el que seria ni la festa, ni el fruit, ni res de res, però, bueno, jo soc del team Castanyada i ho havia d'intentar.
Clar que sí, has fet bé.
Així que bé, ja que no he pogut fer una, vaig cap a l'altra festa, que és el Halloween.
Aquesta trobarem més coses,
sí,
no?
Sí, de por n'hi ha hagut bastantes més coses a Eurovisió.
Te la recordo. Això va ser por.
Ara
ho has vist.
I no només pel show que van muntar, perquè molta gent també es va quedar frapada davant de la victòria, però en qualsevol cas és la història de por, diguéssim, més coneguda d'Eurovisió, la victòria dels Lordi de Finlàndia. El 2006 van deixar tothom astorats, evidentment, amb aquelles màscares, però n'hi ha més. Això, per exemple, és Suïssa 2007.
Vampires are alive, no? Veus? Sí, els vampirs estan vius.
Perfecte. Canta DJ Bobo i ho feia rodejat de maniquís en plan punk terror.
Oi.
Sí, és digna de ser vist. Jo diria que la pots posar-te a la YouTube i t'ho recomano, però no et perdis, si entres a YouTube, el cas de César de Romania.
Cant d'òpera.
Més o menys. La vam sentir el dia que vam fer la secció amb el Marc. Però bé, en aquest cas, mirant-ho per la versió de la por, diguéssim, en aquest cas sí que estem parlant d'un vampir com Déu mana, perquè aquest sí que anava vestit com un comte Dràcula. Era el 2013, i no sé si feia honors al passat de Transilvània, però ell sí estava al centre de l'escenari amb una capa enorme i una tela vermella a terra que semblava com si fos sang que s'anava estenent, no? I bé, una mica quadro també, les coses com siguin, com també pots estar sentint. Cap d'aquestes dues que t'he posat es van arribar mai a classificar. I molt em temo que el terror no ven massa, perquè si els vampirs no tiren, els monstres tampoc. To these monsters anymore.
aquesta m'agrada, mira.
Ui, espera't, espera't.
Ah, sí? Doncs mira, ens acompanya tots. El Dani també està aquí. Donant-ho tot.
Sara Alto, ella parlava amb les criatures que s'amaguen sota el llit l'any 2018, deia que es feia amiga dels monstres que habiten les nostres habitacions. Tenia molta marxa, animava molt, però va quedar penúltima aquell any, per Finlàndia. D'altres, en lloc dels monstres, els hi fan més por, per exemple, les ombres. La cançó islandesa del 2016 es deia Hear Them Calling, sent-los cridar, i la interpretava Greta Salomé amb una escenografia que també era força inquietant, sobretot perquè bé, citava això, no? Aquestes ombres, ella estava al mig i anaven apareixent unes ombres per darrere fosques que realment doncs, l'anaven arribant a tocar-la, a encobrir-la, no? Des de corps a mans gegants, realment tenia un punt de mal rotllo, tot i que tampoc va fer massa sort, no es va classificar. I bé, dèiem ombres, dèiem monstres, dèiem vampirs, també pot ser que t'espantin els esquelets. Skeletons cantava Dia per Azerbaijan l'any 2017. Aquesta va fer més sort, va quedar 14 de 26 l'any de Manel Navarro, ell va ser el que va quedar l'últim aquell any. No entrarem en bromes.
No cal.
De què fa més por. Però és que encara que parlem del gall, hi ha una actuació que la supera amb escreix, perquè ho té tot. Atenció, en Bulgària 2009, Noé. El protagonista és un bruixot. Bé, jo espero que els vostres vidres a casa no es trenquin.
Quin desastre, no?
No, mira, no tinc paraules per descriure el que va fer aquest home. Es diu Krasimir Abranov, amb aquesta cançó que és Illusion. Un despropòsit total. És a dir, gent vestida com de fatillera, druides, bruixes, digue-li com vulguis. I a més, tot plegat rodejat de flames, no? I amb un punt culminant, que és aquest. Que hauria d'haver donat perdó. Ho sento.
Que està tenint els oients que ho hem posat com a exemple del sí. Que no és música, eh?
No, correcte. Aquestes coses passen a Eurovisió, però no passen a la final, com tampoc va ser el cas d'aquesta gent. Deixa'm citar-te només un parell de coses més que solen atemorir la gent, també. Una d'elles és l'apocalipsi, o el col·lapse, o l'eclosió del món, o digue-li com vulguis. Aquest any l'han intentat retratar els candidats de Sèrbia.
Va molt millor que el que acabàvem de sentir.
Home, sí, era fàcil, un altre nivell. Això hi ha gent que el considera un art. Aquesta cançó hi havia molta gent que li flipava, eh? No era el meu cas, però s'ha de reconèixer que era arriscada. Ell demanava dormir per sempre per no viure tot això. I bé, això sí que podria arribar a fer por. Sortia Luke Black, no sé si te'n recordes, lligat entre ballarins que no el deixaven fer i tot de llums que mostraven aquest caos, no? No sé, alguns el veien, ja et dic, com un art, altres com un esperpent. Va quedar 24 de 26. Per tot i així cal dir que va treure 11 més punts de l'audiència que Blanca Paloma. Però bé. Corre amb estupido. Exacte. Velo. Acabem amb el mal més gran de tots.
Ah, sí?
Sí, home. El diable en persona. I feel love, give my heart to it. I el tanto perquè l'església ortodoxa del seu país, que era de Xipre, aquesta cançó, va arribar a denunciar que aquest era un tema satànic que podia fins i tot arribar a invocar el diable.
Caram, sí que tenia poder.
Sí, sí, ja són paraules majors. Que jo sàpiga, no...
No passa res.
Jo que jo sàpiga, no sé si igual ells diuen el contrari, però en qualsevol cas el que sí que és cert és que Elenia Tsagrinou, si ho dic bé, que era aquesta noia...
No,
la xipriota, en qualsevol cas, del 2021, li va anar bastant millor que els altres terrorífics que hem vist aquests dies, perquè ella va quedar setzena, i prou bé que va funcionar a les discoteques, tu, aquesta cançó.
Doncs mira, ens quedarem amb aquest tema, que com a mínim el podrem ballar, que, cosa que d'alguns dels que hem sentit avui no es podien ni ballar. Era terror,
esclar,
de veritat.
Esclar, d'això es tractava, no?
No, es tractava d'això, es tractava
d'això. Que també n'hi ha de terror a Eurovisió, tu.
Ah, i tant, i tant. Doncs escolta, que passis una gran castanyada.
Igualment.
I ens quedem amb aquest tema. Que vagi molt bé.
Bon dia.
Adéu-siau a tothom. All this spicy melts my eyes, the edges, baby, for sure. And now we're gonna dance in the moonlight, and then we're gonna do it some more. Mama, mama, cita, tell me what to do. Do la, lo, la, lo.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.